Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Des de 1993, la Fundació Acollida i Esperança treballa incansablement per generar oportunitats de canvi i acompanyar persones en situació d'exclusió social, especialment aquelles afectades pel VIH, amb l'objectiu de millorar la seva qualitat de vida i promoure la seva autonomia. Amb serveis com Can Venús, el convent dels franciscans, el SOPS i el pis d'inclusió Ítaca, l'entitat ofereix suport integral a les persones més vulnerables. Marxem fins a Badalona per parlar amb Fernando Díaz, director de la Fundació Acollida i Esperança, i la nostra companya, l'Anna Clara. Molt bona tarda.
Bona tarda, Carme. Estic aquí amb Fernando Díaz. Què tal, Fernando? Com estàs?
Hola, bona tarda.
Primer de tot, et vull començar preguntant quina és la vostra missió, és a dir, quina és la missió principal de la Fundació Acollida i Esperança?
Doncs nosaltres ens dediquem principalment a acollir persones i acompanyar-les en un procés socioeducatiu, especialment aquelles que tenen VIH/SIDA i venen d'una situació d'exclusió social severa.
I com diries que ha evolucionat des de la seva creació al 1993?
Bueno, de la nit al dia, de la mort a la vida. El 93 vam néixer per acompanyar la mort, perquè ja teníem persones VIH/SIDA que morien al carrer,
sí,
perquè no hi havia tractament, i ara no. A partir de l'any 96-97, quan van aparèixer rotovirals, vam reconduir el projecte d'acompanyar a morir, perquè la gent no morís sola, al carrer tirada, i acompanyar-los per la vida, per resituar-se, per recuperar-se i per arribar allà on puguin arribar quant a la seva autonomia.
Quins són els serveis principals que oferiu?
Tenim dues cases d'acollida per aquest perfil de persones, amb situació d'exclusió social severa i que conviuen amb el virus de la VIH/SIDA. Són dues cases que, afortunadament, són reconegudes com a dret de tota la ciutadania de Catalunya que té aquestes característiques. Tenim una a Badalona i tenim una altra a la Bisbal d'Empordà.
Uh-huh.
I arrel d'aquests serveis hem anat creixent en d'altres, no? El més evident, el més fàcil d'explicar és quan les persones surten d'aquestes cases d'acollida, se'ls fa un acompanyament a casa seva o a un altre allà on van, no, a viure, que es diu el servei d'acompanyament a la vida autònoma, que és un seguiment menor, no tan intensiu com podria ser una casa d'acollida, amb una atenció de 24 hores. I a partir d'aquí, posar un habitatge, tenim un servei d'habitatge que proveix d'algunes places d'habitatge per persones que no poden, quan surten d'aquí de les cases d'acollida, no tenen mitjans per viure de manera independent. Tenim un servei odontològic, perquè a l'any 98, quan el vam fundar, hi havia molt d'estigma, encara n'hi ha, però ara n'hi ha molt menys. Amb el tema del dentista, hi havia molts dentistes, moltes clíniques que no volien atendre persones amb VIH. Aquest consultori ara ja no té raó de ser exclusivament per VIH, per persones amb VIH/SIDA, sinó que l'hem obert a tota la ciutadania que està atesa per serveis socials i per tant és una consulta odontològica per persones en situació d'exclusió social només. I tenim també un centre especial de treball per proveir els objectius de generar llocs de treball.
Yeah.
Llavors, amb l'excusa d'això, tenim una indústria, tenim un petit taller industrial que presta serveis auxiliars a les indústries de la zona. Hem treballat per l'automoció, o tenim també un altre servei que presta el CET, és el de reformes a la llar, no? Per fer, sobretot en l'àmbit del tercer sector, però en qualsevol client. I també, per últim, també tenim un servei de destrucció certificada de documentació, aquests containers, no? On hem de llançar els DNIs que tenim, els currículums de les entrevistes. Tenim una xarxa de clients per tota l'àrea metropolitana que en comptes de treballar amb empresa privada tal qual, intentant fer amb la seva activitat, fer un, no? un suport a l'empresa social com la nostra, i tenim aquests contenidors de documentació certificada, d'instrucció de documentació certificada.
I en què consisteix aquest acompanyament socioeducatiu que oferiu?
Doncs, bàsicament, a les cases d'acollida tenim un acompanyament socioeducatiu i un acompanyament també sociosanitari, no? Perquè tenim infermeria i intentem una mica resoldre i posar en ordre totes les malalties cròniques, no només les associades al VIH-Sida, amb les persones que viuen aquí, doncs entren, no? Al final, la vida en una situació d'exclusió social severa,
sí,
et comporta unes malalties de salut que no són les... si no les tens molt controlades, no? Es poden generar forts impactes. Quant a l'acompanyament socioeducatiu, el que fem és intentar recuperar la xarxa familiar, una xarxa d'amistats positiva, intentar reprendre l'activitat laboral, si les persones estan lluny de poder treballar, començar, no?, una mica com a entrenar, no?, sigui per cursos, sigui per recuperar salut mental que predisponga i capacitat per a les habilitats laborals que potser s'han perdut en un moment determinat. Però en el fons el que fem és acompanyar en tota la dimensió humana, perquè és això que et dèiem a la salut, no? Que també passa anys i anys de vida en situació d'exclusió social severa, en les condicions de vida tan dures, et fan perdre hàbits, et fan perdre relacions positives, et fan perdre tota la família. Llavors, treballem aquestes dimensions per tal de que la persona pugui assolir el màxim d'autonomia que pugui. També ara tenim molta demanda també quant a temes legals, perquè al final la situació d'exclusió social severa també comporta tenir problemes amb petites denúncies, o fins i tot quan tenim molta gent que ve d'altres països i tenim la llei d'estrangeria allà, que és un topall, és un sostre amb la qual la gent no se'n surt, no? Llavors estem intentant acompanyar-los cap a l'obtenció de la documentació i fer tot el procés perquè puguin, no?, perquè puguin treballar i tenir una vida el més autònoma possible.
Això que t'estava comentant abans de l'acompanyament socioeducatiu, quina importància creus que té en el procés de reinserció social?
És fonamental. És fonamental perquè molt sovint les persones que entren a les cases d'acollida potser han fet el discurs, no?, i la idea. Tenen la idea de que volen deixar enrere una situació de vida que no els estava acompanyant, però del passar del discurs a l'acció, sol quan has vist o has viscut molts fracassos, quan t'estàs fent molts retrets per la vida o les oportunitats perdudes o les relacions perdudes, sobretot les relacions familiars perdudes, quan et tens fas tants de retrets, és molt difícil ser capaç d'aprofitar qualsevol petita oportunitat, per molt petita i molt fàcil que sigui accedir a ella, no? Perquè tens una por a tornar a caure en el fracàs. Aquest acompanyament el que fem és no fem per ells, no fem per elles, sinó que ens posem al seu costat i intentem que passin del discurs al fet. Això que també ens costa a tots, no? Tots i totes, amb les dietes, volem aprimar-nos, o volem fer més esport, o volem aprendre piano, no? Doncs amb aquest acompanyament és un suport fonamental per poder arribar a aquestes fites.
I quin impacte han tingut els serveis com Can Banús i el Convent dels Franciscans en les comunitats locals?
Doncs jo penso, em preguntes a mi, un impacte molt positiu. En el cas de la Bisbal, com que és un poble petit, és un poble petit amb pocs recursos en quant a serveis socials i tenir un recurs d'aquest tipus, cert que no és d'accés directe, no? Que és per derivació, no? És de segon nivell, per dir-ho així, però et presenta una altra realitat molt diferent, no? I habilita un espai que abans estava buit, l'habilitat pel poble i li fa veure una altra realitat. I en el cas de Badalona, igual. Nosaltres estem aquí en una masia que l'any 96, quan la vam obrir, estava abandonada, que de fet la van cremar un parell de dies abans de que l'agafessin nosaltres, no? Per allò de l'estigma de la sida, i nosaltres vam recuperar. I ens obrim a tota la ciutat de Badalona per fer-hi activitats. Tenim uns jardins i perquè ens coneguin, no? Aquí, per exemple, tenim moltes visites d'instituts o de caus d'escoltes, d'agrupaments, que volen conèixer la realitat de les persones que pateixen tota aquesta situació de trajectòria d'exclusió social, I generem aquestes complicitats, no?, amb les comunitats locals. Ara estic pensant, per exemple, cada any estem fent el calendari Advent a la ciutat de Badalona i entreguem aquí els premis. Uh-huh. O fem, ara el mes de maig farem un recompte de persones sense llar a la ciutat de Badalona, i la finca de Can Banús, on tenim la casa d'acollida, és el punt de sortida i on es reunim tots i totes per sortir d'aquí a fer el recompte, no? Doncs aquest impacte és el que té. És tenir un espai que abans estava abandonat, tenir-ho obert a la ciutadania i amb la possibilitat de conèixer altres realitats diferents a les que estan amagades, que normalment, tret alguns petits incisos que fem a les mitjans de comunicació, com vosaltres ara, sí, no, que sou convidat, és difícil tenir accés i que la gent vegi aquestes altres realitats.
Clar. També vull preguntar pel tema del voluntariat. Quin és el paper dins de la Fundació? I com es pot implicar la ciutadania?
Sí, doncs per nosaltres és fonamental el voluntariat. Nosaltres vam ser una entitat que ja fa molts anys, des del 93, que existim, i existim en base al voluntariat. No té sentit per nosaltres, sinó no només sent de professionalitzar, hem de tenir un acompanyament socioeducatiu o sociosanitari professional, perquè és el que requereixen, és la dignificació, no?, de l'acompanyament a les persones que participen en els nostres projectes, però el voluntariat dona altres visions, dona altres xarxes, dona unes relacions d'amistat i d'estimació diferent a les que podem tenir amb professionals. El professional ha de mantenir-se en un espai concret, no?, i en canvi un voluntari i una voluntària poden fer d'altres coses i poden transformar una persona, senzillament acompanyant-la un dia al cinema o jugant aquí tenim algun voluntari o voluntària que venen a jugar a l'escacs a un parell de residents, no?, aquí a Badalona. Clar. Doncs només aquesta companyia, aquesta presència, transforma i canvia la vida de les persones, perquè és allò que et deia, el que busquem són relacions positives, no? Venen d'una trajectòria que potser han tingut moltes tradicions, relacions negatives, o han tingut relacions que no n'han aportat, i tenir senzillament una persona que dona el seu temps i la seva companyia, el seu esforç i els seus coneixements per un projecte, transforma el món i transforma les persones que participen en els projectes.
I ja per anar acabant, et vull preguntar que quines són les perspectives que teniu de futur de la Fundació o quins projectes teniu previstos?
Doncs mira, tenim un projecte que ara mateix estem en fase de per dir-ho així, d'innovació, l'estem testejant i provant, que és el projecte Emancipat, perquè la trajectòria de les persones que hem vist passar al llarg d'aquests anys són persones que tenen un envelliment prematur del cos. Hi ha persones que potser tenen 50 anys i tenen cossos de 70. Perquè la vida en situació d'exclusió social severa és molt dura, ja t'ho he dit abans, però no em cansaré de dir-ho. I necessiten un acompanyament potser més intensiu, i no només socioeducatiu, sinó també potser de, no?, tenir una altra vida familiar que aixeca els tres habitatges que hem proveït i revoluciona l'habitatge cada matí i permet que aquestes persones puguin viure de manera més o menys autònoma amb aquest suport més intensiu. Però també tenim el repte d'acompanyar a més i més persones quan l'obtenció de la situació administrativa regular, no? Els papers, que li diuen. Això és un entrebanc molt gran que cada cop ens trobem en situacions cada cop més complexes, documentació administrativa cada vegada més gran, que moltes persones no estan, bueno, per si mateixes, per si soles, no són capaces de reunir. Llavors, aquests són els dos principals reptes que tenim, l'envelliment prematur i el de l'accés al dret al treball, el dret a viure aquí i a participar en plena amb les empreses capacitats en la comunitat.
Molt bé, doncs, Fernando Díaz, director de la Fundació Acollida i Esperança, un plaer haver-te tingut aquí al Connectats.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Tan condemnat fan fracassar. Si vols volar, salta primer al barranc, jugant com nens tota l'estona. Vols vindre amb mi? I amb un cop de sort no ens caldrà tornar. Ho aconseguiràs, sé que et trobaràs. Jo et perseguiré si tot et va bé.
No et desconnectis. Connectar.
És divendres i tenim per endavant un cap de setmana que podem aprofitar, entre altres coses, per meditar. Us proposem escoltar la companya Sara Vella i Jana Casares amb uns consells pràctics per començar precisament això, a meditar.
Bon dia a tothom. A la secció d'avui de Benestar Emocional tornem a tenir a la Jana Casares, professora de ioga des de fa 20 anys i experta en filosofia aplicada al dia a dia. La trobareu a Instagram al perfil @janacasaresyoga, Casares amb una S i ioga amb Y. Benvinguda, Jana.
Hola, Sara, bon dia.
Avui continuem parlant d'un tema que t'apassiona, la meditació. Després d'haver vist a la darrera sessió que meditar no és només deixar la ment en blanc, ni molt menys, avui seguirem descobrint alguns secrets d'aquesta pràctica mil·lenària. L'altre dia, de fet, no vam parlar dels motius que ens poden portar a meditar. Segons tu, per què creus que hauríem de meditar?
No parlaré dels motius físics, fisiològics, perquè hi ha tants estudis ja que demostren a nivell, o sigui, tu pots mirar per internet i trobes moltíssims, ja fa molts anys que s'estudia. Sobretot s'ha vist que meditar, ràpidament té un impacte molt positiu en l'hipocamp i en l'amígdala, en la memòria i en la gestió emocional. O sigui, això és el que podem veure més ràpidament, per dir alguna cosa, quan comencem a meditar. Però, és que impacta en tot el cos físic, emocional, mental. Sí, és que els beneficis físics són... I després, com l'altre dia ja parlàvem, té un impacte en l'impacte també real més profund és el fet de que tu et fas conscient de la teva dimensió espiritual i això t'ajuda a travessar la vida, l'amor i tots els moments importants de la vida amb una qualitat diferent que si no medites, que si no saps que, a més d'un cos, d'una ment, d'unes emocions, ets molt més que això. Mm-hmm. Hi ha una metàfora molt maca que l'altre dia no et vaig comentar, que s'utilitza de vegades, no? Molts cops imaginem, ens identifiquem, igual imagina un arbre, no? Imagina que un arbre s'identifiqués només amb una fulleta que té, no? Quan cau aquella fulla, què passa? O la flor. Quan cau la flor, què passa? No? Que seria una mica quan les diferents transformacions de la vida, no? Ens quedem molt, molt desemparats. En canvi, si meditem i podem arribar a entendre què som realment, que som molt més que la fulleta, que la flor, que som un tronc, unes arrels, i tot el que envolta aquell arbre i el sol que ens toca, el que diuen els budistes, la interdependència, la connexió que hi ha entre tots els sers, bueno, pues clar, vivim la vida molt diferent.
Mm-hmm. Tornant una mica a allò més terrenal que deies al principi, si millora la memòria i millora també... Espera, que com que no medito no me'n recordo.
Que graciosa.
No, però és veritat.
Jo no tinc molt bona memòria, tampoc no passa res.
Val. Bé, tots aquests beneficis físics... també els podem anar notant, encara que, com deies, és que l'altre dia vas dir que quan meditem, en realitat estem intentant meditar. No sempre meditem, no sempre
exacte.
Ho aconseguim.
Això està molt bé, Sara.
Només la pràctica
dius...
ja dona beneficis?
Sí, clar, és com tot. Vull dir, estem practicant la meditació. Al final, la meditació és un estat. No és la meditació, és un estat meditatiu. I potser hi arribem i potser no hi arribem. Però tu no deixes d'entrenar-te en alguna cosa perquè aquell dia el teu resultat no és el que tu esperaves, potser, o l'òptim. No, tu vas fer una pràctica que, a més, et va bé. És com fer una mica de neteja, també. Mira, pensa que... Com vam comentar també l'altre dia, el primer que ens trobem és la gran incomoditat. Mm-hmm. Val? És una incomoditat molt bèstia, perquè la nostra ment està acostumada a ser bombardejada per pensaments, per informació externa, està consumint tot el rato informació externa, i clar, sí. quan parem, el primer que ens trobem és una ment que rumia molt, perquè està com reciclant tota la informació que ja tenia la seva ment, no? I doncs comença a reciclar. I tu comences a veure realment tot el que hi ha dins teu. Quins pensaments es repeteixen, quines emocions creen aquells pensaments... Però tu el primer que trobes és incomoditat, perquè la teva ment no està acostumada a estar en aquest estat. Sí, sí. I normalment això es relaciona amb avorriment, potser que t'avorreixis quan comencis a meditar... I també amb solitud. Pot ser que et sentis molt sol de cop. O sigui, són estats incòmodes que has de travessar i has de seguir per arribar als estats d'amplitud mental que et dona la meditació, perquè quan tu entens que ets molt més que un cos, tens una amplitud que no tenies abans, de pau, d'amplitud, d'harmonia. I això passa després d'aquest estat incòmode.
Sí. Però és veritat que, bé, una mica sempre, però avui en dia, sobretot, que volem com satisfacció immediata, positivitat, això, no pensar, costa posar-s'hi.
Sí. És més difícil avui en dia, eh?
Però més necessari, potser, també?
És necessari, jo crec que igual que sempre, però sí que és més difícil.
Clar, però és veritat que abans el que diuen, hi ha gent que diu, no, és que jo corrent és quan medito, o rentant els plats, o... Clar, ara com que no fem res, només fem allò,
exacte.
Sinó que estem escoltant la ràdio, o estem mirant una sèrie encara que no la puguem veure mentre estem escombrant, o estem... Mm. Volem fer tantes coses a la vegada que és veritat que no estem mai...
Presents, no? Presents. El que estem fent, perquè clar, un component important de la meditació és la presència, o sigui, la meditació, el portar la teva atenció a un punt d'enfoc present, no? Que pot ser la respiració, tu estàs respirant ara mateix o estàs sentint el teu cos ara mateix, et porta a un moment de presència completa. Ara mateix no existeix una altra cosa que el fet de que jo estic aquí amb tu, estic respirant, puc sentir el meu cos, això és estar en un estat, o sigui, és treballar un estat meditatiu, no és estar en un estat meditatiu, perquè després l'estat meditatiu és això, és algo no conceptual, més profund, que es dona en moments, amb un enteniment de com funciona la vida, de com els éssers humans, de quina relació tenim realment més profunda entre nosaltres, amb la Terra, tot això és un enteniment que es va donant a poc, però primer hem de fer aquesta neteja. El primer obstacle que ens trobem és la tensió física, per exemple. Mm-hmm. Quan hi ha tensió física, és molt difícil posar-te a meditar. I doncs, per això, l'exemple de la meditació que jo proposava per avui, o no sé si tindrem temps avui o el pròxim dia...
A la pròxima sessió.
La pròxima sessió, doncs, és una meditació per desbloquejar una mica tota aquesta tensió física.
Ah, perfecte. Tu has vist canvis en persones al teu voltant a les que... has recomanat meditar o que han començat a meditar...
Sí, no conec ningú, o sigui, no conec ningú, que també un altre dia jo parlarem, en realitat, meditar i ioga és el mateix. O sigui, jo no conec ningú, jo mateixa, però que els meus alumnes que no ràpidament no hagi notat un canvi, sobretot amb el que més es nota és amb l'estat anímic, en com tu estàs en el teu dia a dia més content, més alegre, tens una altra actitud.
Perquè el ioga una mica és meditació en moviment, oi?
No.
Ah, jo
parlaré un altre dia, perquè és un tema també profund que també hi ha molta confusió, perquè el ioga no té per què ser moviment. En realitat, també el ioga és un estat. És l'estat del ioga, és l'estat de meditació. La meditació i el ioga en realitat són el mateix. O podríem dir que la meditació, antigament, només hi havia una postura a ioga, que és la postura d'estar assegut meditant. Aquesta era l'única postura i no hi havia... Era més una feina de purificar el cos, de neteja del cos, per arribar a un estat meditatiu.
Ah, mira, no ho sabia. Sí. Doncs fins aquí la part més teòrica, perquè el pròxim dia em sembla que ja ens endinsarem en la pràctica, oi?
Sí, sí.
Doncs no us ho perdeu. Fins aviat. Gràcies, Jana.
Adéu, Sara.
Sento que el cor ja no para de bategar i diu
tarda, de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
El moment de la gran pantalla de les estrenes cinematogràfiques per aquest cap de setmana, com sempre, de la mà del periodista de Diari de Terrassa, Jordi Guillem i Sergi Estapé. Molt bona tarda.
Hola. Comencem la secció de cinema una setmana més, aquests divendres que parlem d'estrenes i de coses, que, com sempre, ho fem amb el Jordi Guillem. Què tal? Com estàs?
Molt bé, bon dia.
Doncs, com dèiem, amb el Jordi Guillem, periodista de Diari de Terrassa, el nostre cinèfil, especialista en cinema particular, que ens, doncs, bueno, ens acostarà algunes de les estrenes d'aquesta setmana i també després acomiadarem a un actor. Tampoc era un actor, diguem, d'aquests molt tipus Tom Cruise, però...
Home, era bastant de la nostra generació, no?
I que
dels 80, 90.
Va morir el dimarts. Més que bé, el que ha impactat és l'edat que va morir. Bé, després en parlarem. Comencem amb una pel·lícula, un drama fet a Espanya, que es diu Sorda.
Sí, està dirigit... Sorda.
Ara havies de dir com?
Està dirigit per Eva Libertad.
Ai, no, no fem bromes, que després hi ha gent que és molt...
No, hi ha gent que s'enfada.
Sí, ui, que hi ha gent molt especial.
És una pel·li sobre la discapacitat auditiva, sobre la sordesa, diguéssim. És la història de l'Àngela, personatge interpretat per Míriam Garlo, que és una dona sorda, que ha de tenir un fill amb la seva parella, l'Héctor, que ell és oient, es diu Álvaro Cervantes, l'actor que l'interpreta, i l'embaràs de l'Àngela doncs farà que s'enfronti a la maternitat i als problemes i a les pors de com serà comunicar-se amb la seva filla en un món que no està d'entrada preparat per la gent sorda. Uh-huh. Doncs això, ens explica sobretot la crisi de parella que se generarà arrel de l'arribada de la nena i com haurà d'enfrontar la seva criança als seus pares, diguéssim. És una pel·li que està basada en un curtmetratge del mateix nom, que es va estrenar l'any 2021, i la pel·li va passar pel Festival de Berlín, es va veure el mes de febrer a Berlín, i ara aquest 4 d'abril ens arriba a les sales.
Doncs escoltem una miqueta d'aquest Sorda que ens comentava el Jordi.
Y el bebé está bien, pero ya se sabe.
Es que hay un 50% de posibilidades.
Yo voy a estar contigo todo el tiempo.
No te preocupes, vas a estar ahí.
Es que tengo que interpretar, no me puedo ir.
Mírame, Ángela, te vamos a ayudar, ¿vale?
La prueba no es concluyente, ¿vale? No nos dices si la niña oye o no oye.
Doncs ja hem escoltat un tastet d'aquest Sorda, que era la primera pel·lícula a la qual feia referència el Jordi. Ens anem a Gran Bretanya, una pel·lícula d'aventures d'un personatge mític com és Guillem Tell. Doncs la pel·lícula es diu Guillermo Tell.
Sí, sí, és una mica la història de Guillem Tell, ho he explicat una vegada més, ambientada l'any 1307, a principis del segle XIV, quan les forces austríaques estan oprimint el poble suís. El nostre personatge, Guillem Tell, va jurar no tornar a utilitzar la violència després de passar per les creuades, però es veurà obligat a unir-se a la rebel·lió per detenir el vessament de sang. Com a càstig, el governador Gessler, suposo que ho sabeu si coneixeu la història, obliga Tell a disparar una poma sobre el cap del seu fill Walter.
No, una sageta.
Aquella famosa escena. I...
No disparar una poma, si no.
Bueno, disparar a una poma. Disparar amb una sageta a una poma. Doncs això, ell ho fa, i com que és molt hàbil amb la ballesta, doncs els deixa tots cautivats perquè no li fa mal al nen i... engalta, diguéssim, directament a la poma. I a partir d'aquí, doncs, torna Guillem Tell per liderar la rebel·lió contra els invasors austríacs, etc, etc. Si us agraden les pel·lis històriques...
Aquí la tenim.
És llargueta, 133 minuts, però està bé. Protagonitzada per actors no massa coneguts, actors britànics, Claes Bang, Connor Swindells i aquest sí, Ben Kingsley, que fa una petita interpretació en aquesta pel·li de Nick Hamm.
Molt bé, ens anem, tornem cap aquí amb un thriller que es diu La huella del mal, que, si no m'equivoco, un bon elenc de protagonistes, no?
Sí, déu-n'hi-do. Blanca Suárez és la protagonista, Daniel Grau també, un habitual de les sèries, Aria Bedmar, Víctor Palmero i Cosimo Fusco. És la història d'uns nois que estan visitant un centre d'arqueologia experimental i allà a Tapuerca, de fet, un poble a prop, i troben una troballa que no és precisament arqueològica, sinó que troben el cos d'una noia morta, que es diu Eva Santos. És una noia que viu a un poble proper i troben el cos despullat i, en fi, comencen a investigar què ha passat. A la zona hi va haver fa uns anys uns crims rituals i sembla ser que aquest podria ser el conegut com assassí del jaciment i, bueno, veurem què passa. La pel·li va passar pel Festival de Màlaga, és això, una pel·li d'intriga, així, una mica de por, i La huella del mal, el títol és...
Ja ho diu tot. Sí. Va, fem un repasset a aquest La huella del mal.
Ha vuelto a suceder, inspector. Igual que hace 6 años.
En Atapuerca, en el parque temático cercano a los yacimientos arqueológicos.
La nueva víctima,
Eva Santos, una chica del pueblo.
Desnuda en posición fetal.
La víctima que ha aparecido hoy está exactamente en la misma posición, igual que se enterraba en la prehistoria. No me des órdenes, Daniel.
Velarde ya la cambió.
Doncs aquest La huella del mal, amb Blanca Suárez, ens dona peu a agafar l'avió, ens anem a Argentina i sabrem alguna coseta d'un drama que es diu Un pájaro azul.
Exacte, és un drama d'Ariel Rotter, interpretat per Alfonso Tort i Julieta Silverberg. És una història de paternitat, maternitat.
Era un
jugador de hockey, sí. Però, bueno, igual són parents. És un cognom bastant comú a l'Argentina. És la història d'una parella, el Javier i la Valeria, que fa temps que busquen tenir un fill, que no arriba, i un bon dia la història es torça i apareix pel mig una companya de feina del Javier, la Camila, que li diu directament que està embarassada d'ell. I a partir d'aquí, doncs, el Javier es queda atrapat en aquest conflicte, que posarà en perill, lògicament, la seva existència i l'existència de la seva parella, no? I aviam com se'n surten. Una pel·li curteta, 97 minuts, del 2023, que ens arriba ara amb cert retard des de l'Argentina.
Molt bé, doncs, de l'Argentina tornem cap aquí i, bueno, tornem a Europa. Ens anem a Grècia, eh? No és habitual, que parlem aquí de pel·lícules fetes a Grècia, tot i que està basada... O sigui, la història passa a Suècia. Està basada en fets reals, és un drama, es diu Vida en pausa, però oi que passa a Suècia?
Passa a Suècia, sí.
No? Suècia. Curiós, no?, que faci una pel·lícula a Grècia i que passa a Suècia.
Sí, és una pel·li grega, però està ambientada a Suècia l'any 2018, fa 7 anys. Una misteriosa síndrome que afecta nens refugiats comença a preocupar molt els metges i els polítics suecs, i aquí ens explica la història de dos personatges, Sergei i Natàlia, que s'han vist obligats a fugir del seu país natal per refugiar-se a Suècia. Estan en un centre per immigrants, estan esperant que els hi donguin la sol·licitud d'asil, que els hi concedeixin, i finalment, quan els hi refusen aquesta sol·licitud d'asil, la seva filla petita es desmaia i cau en un coma misteriós que té a veure amb el que comentàvem al principi, amb aquesta síndrome que afecta nens de refugiats. I a partir d'aquí, doncs, explica tot el devenir dels protagonistes. Es va veure al Festival de Sevilla el passat mes de novembre i aquest divendres arriba a les sales perquè la gaudiu. Vida en pausa.
Doncs acabem escoltant una miqueta de Vida en pausa, aquesta pel·lícula basada en fets reals, feta a Grècia.
Sergei Kalitsin declara ser objeto de persecución y amenazas de muerte en su país de origen, que fueron ocasionadas por operativos del Estado. Tienen 10 días para apelar esta decisión, o de lo contrario, serán deportados a su país de origen.
¿Ve esto?
Puedes sentarse.
Doncs acabem amb aquest repàs habitual a les 5 de les estrenes que ens proposa el Jordi. Però ahir, per exemple, es va estrenar una pel·lícula que es diu Macbeth, David Tennant and Clash Jumbo, que és als Estats Units, no sé de què va això, deu anar de Macbeth. I també a partir d'avui podeu veure una pel·lícula de Minecraft, és una pel·lícula fantàstica dels... no dic que sigui fantàstica, sinó...
És per nens i adolescents.
Fantàstic dels Estats Units. Sabeu que és Minecraft, és un joc doncs, aquests de videojocs.
El Buscamines, no?
Sí, sí, jo, per exemple, a casa l'he vist jugar moltes vegades.
Jo no sóc de videojocs, no ho he estat mai.
Bueno, més que el Buscamines, no és el Buscamines.
No sé, no hi
entenc gens. És fer construccions. Ja vas fer construccions i vas fent històries.
Jo el més semblant a construccions que he fet és aquell que baixaven els...
El Cinexin.
No, no, que baixaven els pals, tombar, com es diu?
El famós. Sí, home, sí, ja sé què vols. Jo he dit Cinexin i és el que...
El de la Game Boy.
Bueno, ah, la Game Boy.
Sí, aquell que baixen els que van...
El Tetris,
això.
Bueno, va, que això no interessa a ningú. Vinga, escolta'm, també hi ha una pel·lícula de terror feta als Estats Units, que a mi que em perdonin. Peter Pan, Pesadilla en Nunca Jamás, per favor. I dos documentals fets aquí, A Nuestros Amigos i A Cantauri, que fa molt bona pinta perquè em sembla que va explorar la flora marítima del Cantàbric. Mm-hmm. Doncs res, fins aquí el repàs, les estrenes, les pel·lícules que podeu veure.
Molt bé, fins la setmana que ve.
Doncs sí, marxem. No, però sí que hem de, ho dèiem, recordarem que va morir el dimarts 1 d'abril, als 65 anys, Val Kilmer.
Sí, sí,
guapot, va... era aquell dels guapots, que a les noies els agradava, perquè era guapo.
Sí, sí, com deies tu al principi, sí, va sorprendre que, sobretot pel tema de l'edat, feia uns anys que es deia que tenia un càncer, un càncer de gola, finalment ha mort d'una pneumònia, i es deia Val Edward Kilmer, havia nascut a Los Angeles, Califòrnia, el 31 de desembre del 1959, tot i que la seva infantesa va passar a l'estat de Nou Mèxic, i va morir, això, a Califòrnia, també a Los Angeles, el passat dimarts. Destaquem alguns dels papers icònics que va interpretar. Per exemple, va ser el Nick Rivers de Top Secret, del 1984, una comèdia que no sé si a tu t'agrada, hi ha molta gent que és molt fan.
Home, si me la posen, doncs, i tinc ganes de distreure, me la posaré.
Molta gent et diu, és una de les millors comèdies, i la veus, bueno, sí, està bé, però...
Està bé, ja
està. També el recordareu pel seu paper de Tom Iceman Kazansky a Top Gun, el 85, sí,
la seqüela.
A la seqüela, que després fa 3 anys Tom Cruise va intervenir a Top Gun Maverick, també hi sortia en un petit paper el nostre protagonista Val Kilmer. A Willow, també, on va conèixer la seva dona, curiosament, feia de Matt Martigan, de l'any 88, i el paper que a mi més em va impactar és el de Doors, que va fer de Jim Morrison, sí, la història del cantant de The Doors de l'any 1991. També Doc Holliday, el western Tombstone, del 93, Batman Forever, el 95, Simon Templar, El Santo, l'adaptació cinematogràfica de la sèrie televisiva, el 97, Filippo II de Macedònia, Alejandro Magno, del 2004, i Perry Van Strike, a Kiss Kiss Bang Bang, la comèdia de l'any 2005, entre d'altres.
A mi em crida l'atenció que la seva mare era d'origen suec i el seu pare tenia ascendència que anava des d'Alemanya, irlandesa i d'indios Cherokee.
Sí, sí, sí.
Que tenia molt... molta barreja en aquest sentit.
Ell també, tenia una fesomia així bastant dels Cherokee, no sé si dels Cherokees, però de...
Que podia fer d'indi amb alguna pel·lícula l'hagués pogut fer. Bueno, com deia el Jordi, doncs va... Bueno, li van diagnosticar això el 2017, no? Ell va anunciar que tenia càncer i bé, a la gola, no? Però ell, em sembla que ho va desmentir i bé,
llavors... Sí, primer ho va desmentir i després es va acabar confirmant.
Però bé, el cas és que finalment no ha mort d'això, no? Sinó que ha mort, finalment, com deia el Jordi, a causa d'una pneumonia. És, jo, diguem, no dic que sigui un mal actor, dic, però no, és un actor que, si tu ara anem pel carrer i dius, vostè sap qui és Tom Cruise? Doncs la gran majoria de gent dirà sí. Potser si dius Val Kilmer, potser hi ha gent que ja potser no en sabria tant, no? No sé si ho veus així.
Sí, jo penso que és més un actor per una generació concreta, no? Que és la nostra. És un actor que nosaltres l'hem vist molt al cine, potser les noves generacions no el recorden tant, però...
Home, era això que dèiem, no? Els guapots de l'època.
Sí,
ell, el Rob Lowe, eren els guapots...
D'aquells personatges de revistes que sortia habitualment a les revistes. Sí, Rob Lowe, tota aquesta gent. Es va casar amb l'actriu Joan Valley l'any 1988. Es van conèixer quan feien Willow, com dèiem, i es van divorciar finalment el 96.
S'ha insinuat que ha tingut alguna historieta amb actrius
conegudes, com... no?
Cher, Ellen Barkin, Drew Barrymore i Cindy Crawford. Això és el que s'ha dit, però bé, això no...
I que es volia dedicar a la política, també.
Sí, això també ho has dit.
2009 es va dir en una entrevista que tenia ganes de presentar en el futur, no ho va fer, la seva candidatura per ser governador de l'estat de Nou Mèxic, que és on va créixer. En fi, una pèrdua, com totes, important, i un actor que el podeu recuperar a les plataformes i a les sales amb totes les seves pel·lis, les que hem comentat, i també algunes com Batman Forever, del 95, també Head, on sortia amb Robert De Niro i Al Pacino, aquest thriller de Michael Mann, i d'altres pel·lícules. Un senyor que va fer bastantes intervencions.
En realitat, avui teníem preparat que avui divendres faria, hagués fet 93 anys Anthony Perkins, que va morir amb 60, era aquell actor de Psicosis, vull dir, qui no l'ha vist, Psicosis.
Va morir de la sida, va ser un dels primers, sí. Rock Hudson i ell.
I després doncs, va fer més pel·lícules, però sí que queda les restes de la història Anthony Perkins.
Com serà el Norman Bates.
Fet westerns i tot, eh?
Sí, sí, sí.
Jo l'he vist en algun western, però sempre serà el Norman Bates, com deies, va fer un paperàs. O
sigui,
és un actor molt creïble. Escolta'm una cosa, mira, marxarem amb una cançó de la banda sonora d'una pel·lícula que va coprotagonitzar Val Kilmer juntament amb Robert Downey Jr. Va ser la comèdia policíaca Kiss Kiss Bang Bang, que va rebre molt bones crítiques i ell va rebre el Premi Satèl·lit al millor actor de repartiment. És una cançó que canta Nancy Cuomo, la música és de Bruno Nicolai i la lletra de Pino Cassia. La pel·lícula la va dirigir Shane Black. Marxem, doncs, amb aquesta Love Love Bang Bang de la pel·lícula Kiss Kiss Bang Bang.
Doncs vinga, sigueu feliços i bon cinema.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
It's Friday then, it's Saturday, Sunday. It's live again, it's live again.
Efectivament, és divendres i ens agrada recomanar-vos unes quantes cosetes perquè tingueu opcions durant el cap de setmana, i comencem amb les recomanacions anant fins a Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda de nou.
Bona tarda a Terrassa, dissabte a les 6 i també diumenge a la mateixa hora. L'obra Sis autors en cerca d'uns personatges de la companyia PAM Teatre a la Sala Crespi i en el marc del Premi Ciutat de Terrassa de Teatre. També dissabte, però a 6:45 de la tarda, espectacle de màgia de prop amb un as a la manga a càrrec de Magómez al Cafè Teatre de l'Artista.
Gràcies, Sergi. Temps ara per a les propostes de Sabadell. Júlia Ramon.
El primer cap de setmana d'abril a Sabadell arriba carregat de propostes culturals, especialment demà, dissabte. La taula sabadellenca per la llengua catalana ha organitzat un acte aquest dissabte a les 6 a la Faràndula per donar suport a la Bressola, la xarxa d'ensenyament en català de la Catalunya Nord. L'objectiu és recaptar el màxim de diners possibles. D'altra banda, la gran festa de foc a Sabadell, el Seva Foc, arriba aquest dissabte també a la desena edició. 20 colles de percussió i 13 de foc es faran sentir pels principals carrers del centre durant tot el dia. La jornada començarà a les 9 del matí i acabarà passades les 10 de la nit. I a banda d'això, també tenim la fira del vehicle d'ocasió a Sabadell durant tot el cap de setmana.
Gràcies, Júlia. Temps ara per a les propostes que ens arriben de Badalona. Anna Clara, molt bona tarda de nou.
Bona tarda de nou. Pel que fa a Badalona, fins aquest dissabte a la plaça del president Tarradellas hi podeu trobar la primera fira d'orientació educativa de Badalona amb el lema Construint el teu futur. Des d'avui divendres i fins diumenge, jornades culturals amb motiu del 41è aniversari de la Casa Cultural i Recreativa Andalusia i Catalunya. Avui a les 7 de la tarda, assaig flamenc en directe amb els quadres de ball de l'entitat. Dissabte a les 7 de la tarda, Art en Acció presenta la mostra juvenil de teatre amb l'obra El lado bueno de vivir, i a les 8 del vespre, més teatre de la mateixa companyia, però aquí ens presenta Divino Show. I diumenge està reservat a la part més institucional de les jornades amb una recepció oficial i la celebració de l'aniversari de l'entitat. Serà a la sala d'actes al carrer Serra de Daró, cantonada amb Sant Hilari, al barri de Lloreda.
Gràcies, Anna. Anem ara amb l'oferta destacada del Prat de Llobregat. Ens la serveix Lluís Rodríguez.
Aquesta nit, a partir de les 10, torna a la capsa Sudor, un festival independent de Barcelona que treballa des del 2020 per donar un espai on visibilitzar nous talents emergents i d'altres amb més recorregut. D'altra banda, demà dissabte, durant tot el dia, Teatre Cadis organitza Ototoi, una proposta que homenatja Xavier Jiménez, que ens va deixar fa pràcticament un any. I diumenge, un clàssic de la temporada, la carxofada al Fondo d'en Peixo, amb totes les entrades ja exaurides.
Gràcies, Lluís. I pel que fa a castellà, que és el que destaca en la seva agenda, Rocío Gómez, bona tarda.
Bona tarda, anem amb l'agenda del cap de setmana. A Castellà del Vallès, a banda de la Marató per la Diversitat de Suma que acollirà l'Espai Tolrà durant la jornada de dissabte, també dissabte, però a les 6 de la tarda i diumenge a les 12 del migdia, la sala de petit format es representarà el musical Matilde, l'adaptació musical de la novel·la de Roald Dahl de Llum Escena i Espaiar, sota la direcció de Judit Benancio i amb la col·laboració de Cristina Lozano. I encara un apunt més, perquè l'Alcabot ha programat l'obra de teatre Ofèlia, ets tu, una adaptació del text de Shakespeare amb la companyia Griffé Baró. Serà diumenge a 6:15 de la tarda.
Gràcies, Rocío. I pel que fa a Sant Cugat, destaquem que des d'avui fins demà els joves tenen una cita a la primera fira de l'ensenyament de Sant Cugat, que es fa a l'Arxiu Nacional de Catalunya, adreçada als joves més grans de 16 anys. Diferents espais i activitats per orientar els joves en el seu talent. Demà dissabte l'horari serà de 10 a 2 de la tarda. I aquest vespre a les 8 al Teatre Auditori, representació de l'Aranya d'Àngel Guimerà, dirigida per Jordi Praticoll, 2 hores de durada, i l'entrada al preu de 30 euros. Pel que fa demà dissabte, a 12:15 del migdia, 15a trobada d'esbarts del grup Mediterrània, que celebra el seu 30è aniversari. Ho fa a la plaça de l'Hom, amb entitats convidades com l'esbar Rosa d'Abril de Castellterçol i l'esbar Sant Cugat. Ara sí que tanquem la paradeta. Fins aquí arriba aquesta nova edició de divendres i també una nova setmana del Connectats. Gràcies a tots per la companyia. Serà fins dilluns. Adéu-siau.